El cafè de la ràdio, de 9 a 11, amb Mireia Sanz.
El Vallès Occidental està en emergència climàtica. Si més no, així ho va considerar ahir el Consell d'Alcaldies de la Comarca en la primera reunió que va fer l'òrgan. L'organisme, que acaba de canviar el seu nom, ha plantejat la creació d'una taula política comarcal i la posada en marxa d'un pla supramunicipal d'acció per la millora de la qualitat de l'aire. D'aquesta qüestió i també de les línies mestres del nou Consell Comarcal, en parlem al Cafè de la Ràdio. Ignasi Jiménez, el president del Consell Comarcal del Vallès Occidental. Bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Molt bon dia, Mireia.
El Consell d'Alcaldies del Vallès Occidental declara l'emergència climàtica al Vallès Occidental. Què vol dir exactament declarar l'emergència climàtica? Quines implicacions té?
L'emergència climàtica és una proposta que va fer arribar just després de la constitució dels consistoris, ara fa poc més de 3 mesos, una entitat del tercer sector, que és l'Observatori per la Sostenibilitat, per tal de que els ajuntaments també posessin en la seva agenda d'aquest mandat la qüestió del canvi climàtic. L'emergència climàtica jo crec que és una mesura de declaració institucional, però que ha d'anar acompanyada de mesures. Nosaltres ahir en el Consell d'Alcaldies es va aprovar un pla de millora de qualitat de l'aire, un pla de millora de qualitat de l'aire que s'ha de treballar des d'aquest espai supramunicipal que és el Consell Comarcal, perquè sí que és evident que especialment amb l'aire, però també amb la resta de mesures que tenen a veure amb el canvi climàtic, ja podem anar aprovant als ajuntaments de manera individual les propostes i mesures que volem, però aquest és un espai en el qual s'ha de treballar conjuntament des del territori. A mi em sembla que és important que s'hagi fet des del Consell Comarcal perquè dona paraigua i aixopluca totes les mesures que els diferents ajuntaments de manera individual han anat treballant durant aquest temps, però que hem de ser capaços de poder coordinar en el futur. Dit d'una altra manera, el que faci Sabadell, les mesures que decideixi Sabadell, per exemple, amb les zones de baixa densitat atmosfèrica, això tindrà una afectació sobre el conjunt del sistema urbà de la pròpia ciutat, en el qual doncs, hi ha municipis com Castellà, com Sant Quirze, com Barberà, com Badia, i per tant hem de ser capaços de poder donar una coherència i sentit a totes aquestes mesures. També ahir, jo crec que va sortir en el debat del Consell d'Alcaldies, és molt important ser capaços de poder teixir complicitats entre els 23 municipis per tal de poder tenir una veu comuna, especialment davant l'àrea metropolitana i les decisions que està prenent Barcelona. Nosaltres valorem molt positivament les decisions que està prenent Barcelona, són decisions valentes, són decisions importants, jo crec que obren un camí important al qual segurament la resta de municipis seguirem, però és veritat que en moltes ocasions tenim la decisió, la sensació que aquestes decisions es prenen sense el consens cap a aquesta segona corona metropolitana, cap a aquest gran sistema urbà que significa la Gran Barcelona, i a mi em sembla que també és important que es pugui veure quin és l'impacte més enllà de la pròpia ciutat de Barcelona o dels municipis adjacents, sinó també cap a comarques amb una quantitat de població important, com és el Vallès Occidental.
Ens deia que aquesta declaració anava acompanyada de mesures concretes, ens parlava doncs, d'aquest pla supramunicipal d'acció per la millora de la qualitat de l'aire. Mesures concretes dins d'aquest pla les tenen ja?
Bueno, en principi recollirem totes les mesures que han anat treballant cada un dels diferents municipis, però és evident que s'hauran de fer modificacions en les ordenances del conjunt de municipis del Vallès Occidental per tal de que aquestes siguin uniformes, no? Temes, evidentment, d'aparcament, temes de protocol d'actuació quan hi hagin aquests episodis de contaminació atmosfèrica, temes, evidentment, de transport públic. De fet, ahir es va recuperar la idea que hem de ser capaços, juntament amb la Generalitat de Catalunya, de poder treure del calaix aquest pla específic de mobilitat dels vallesos, on es parla d'infraestructures i de les necessitats d'aquestes infraestructures a la nostra comarca, però també de la millora del transport públic. Totes aquestes mesures que està prenent Barcelona, si no van acompanyades d'una millora del transport públic, jo crec que seran molt difícils de poder implementar. Jo crec que aquí hi ha molta feina a fer. Nosaltres hem volgut donar també aquest missatge a la ciutadania perquè entenem que també hem de fer pedagogia. La contaminació no és una cosa que passi a molts quilòmetres lluny del Vallès Occidental o de Catalunya, és una cosa que està afectant també al nostre territori, a la nostra comarca, una comarca que en aquest sentit doncs, és molt vulnerable doncs, perquè també té aquesta vocació metropolitana. Aquí hi ha una quantitat de població molt important, hi ha una quantitat de mobilitat molt important. A la nostra comarca passen les infraestructures més importants de connexió especialment amb la ciutat de Barcelona i també de trànsit doncs, per l'Estat i hem de ser capaços de poder tenir aquesta veu unificada i de fer propostes també perquè la contaminació que tenim en aquests moments al Vallès occidental és una contaminació local. Això vol dir que la generem nosaltres mateixos i que, per tant, hem de ser capaços d'anar directament en aquests focus de contaminació i fer propostes per tal de poder-ho reduir.
Una veu única, deia, una veu unitària al voltant d'aquesta qüestió. És més fàcil en aquest nou mandat del Consell Comarcal del que va ser en l'anterior, per les sensacions que va tenir ahir, pel fet que ja hi era, l'anterior? No sé si va tenir la sensació que hi ha més punts en comú en els alcaldes i alcaldesses en aquest mandat que en l'anterior.
Quan dic veu unitària, a mi m'agrada molt simbolitzar que és com anem a una d'aquestes reunions de la cimera de qualitat de l'aire, que quan agafi la veu el regidor de l'Ajuntament de Terrassa també estigui representant el de Sabadell i el de la resta de municipis de la comarca. Això, en definitiva, més enllà del color polític que pugui tenir cada un dels diferents ajuntaments, jo crec que, sobretot, és un tema de responsabilitat. Ens hem de posar d'acord, perquè aquesta és una demanda ciutadana de treballar en aquesta lluita contra el canvi climàtic i especialment amb el tema de l'aire. I que, per tant, jo crec que tots els municipis estarem a l'alçada d'aquesta responsabilitat que ens demana la ciutadania i, per tant, serem capaços de poder arribar a acords. És imprescindible poder arribar a acords, especialment en aquesta qüestió. Perquè les visions individuals aïllades de cada un dels diferents municipis no tenen sentit, perquè la contaminació afecta d'una manera clara, de manera transversal al conjunt del territori. Per tant, ja pot un municipi anar aplicant mesures que si el municipi del costat no fa absolutament res, continuarà tenint el mateix problema sobre la taula.
Des de mitjans del mes de juliol està en marxa el Consell Comarcal, feien el ple d'investidura aquí a Sabadell, a la ciutat de Sabadell. Com estan funcionant aquests primers mesos?
Bé, la veritat és que estem contents. Jo crec que ahir era un dia important per tal de fixar també quins són els temes importants d'agenda d'aquest mandat, com et deia a l'inici. Jo crec que tindrà molta importància tots els temes relatius a la lluita contra el canvi climàtic, però també els temes socials. Vam estar parlant de la carta que ens va enviar els ajuntaments Endesa i vam estar parlant també d'un tema molt important, que és el de beques menjador. Darrere del tema tant d'Endesa com el de beques menjador, jo crec que hi ha un tema de fons que durant la passada legislatura va ser objecte de moltes actuacions i va ser, jo crec, un dels temes principals del Consell Comarcal, que ho continuarà sent també durant aquesta legislatura. No sé si heu tingut l'oportunitat de poder veure, per exemple, les últimes dades també de l'INE, en la qual es poden veure també les desigualtats que s'estan produint a la nostra comarca a través de les rendes familiars disponibles de cada una de les seccions censals que hi ha, per exemple, a la ciutat de Sabadell i a qualsevol altre municipi, de fet, de tot l'Estat. Això, juntament amb les dades que disposem de beques menjador, que són dades de quines són les rendes familiars també disponibles brutes dels sol·licitants d'aquestes beques menjador, ens fan estar molt alerta, estem molt preocupats perquè les desigualtats en una situació de creixement econòmic, en comptes d'atenuar-se i, per tant, doncs, de disminuir després d'aquesta situació de crisi econòmica que hem estat patint durant tants anys, el que veiem és que s'estan incrementant. I, per tant, en una situació de cert creixement econòmic, encara que en aquests moments sembla que s'estigui ralentint, en comptes d'anar incorporant gent, no?, de que aquest ascensor social pugui funcionar, doncs en aquests moments estem veient doncs, que les ciutats cada vegada són més desiguals. I això ens preocupa moltíssim. Jo crec que és un tema doncs, que hi haurem de treballar conjuntament amb d'altres administracions, però que ens preocupa moltíssim i que hem de ser capaços de poder posar totes les mesures necessàries per no tenir aquesta societat a dues velocitats que en aquests moments es veiem doncs, que s'està generant.
En la roda de premsa que feien explicant aquestes dades sobre beques menjador que explicava ara, aquesta crua realitat, aquestes xifres que posàvem també damunt la taula a la tertúlia del programa per com a radiografia de com tenim la comarca, parlava també de la feina que fan els ajuntaments per completar aquestes beques menjador. Parlava, si no m'equivoco, de 2,5 milions d'euros que posaran els ajuntaments de la comarca.
Clar, el problema és el de sempre. És el mateix, en el fons, que el problema que hi ha hagut a Endesa, que els ajuntaments han tingut un protagonisme al qual nosaltres no ens pertoca. Al final hi ha d'haver-hi una Generalitat de Catalunya que sigui capaç de posar-se al capdavant doncs d'aquestes grans companyies com pot ser Endesa i dir, senyors, hi ha la 24-2015 que fa que vostès no puguin fer ni realitzar cap tall, senyors, vostès han de signar conveni, senyors, el món municipal evidentment no té aquest deute i hem de protegir les famílies vulnerables. I la Generalitat, diguem-ne, ha reaccionat tard i malament. Doncs tres quarts del mateix en relació al tema de beques menjador. Fa un any va venir el conseller Bargalló i va dir que sí, que hi haurien més beques al 100%. Pensa que només es bequen d'aquests pràcticament 17.000 famílies que acaben sent becades. només es beca el 8,9% d'aquestes famílies al 100%. Les restes es bequen al 50%. Això significa que la Generalitat de Catalunya té organitzat un sistema del qual ell és el responsable perquè en té la competència, que suporta sobre la solidaritat, del qual no en té cap mena d'obligació, els ajuntaments, que acabem complementant aquestes beques menjador, perquè, evidentment, una família vulnerable no es quedarà un dia sí, un dia no, a menjar a la seva escola. Ah, això és absolutament insostenible. És a dir, els esforços que estem fent els ajuntaments, per exemple, per tal de dotar un sistema de beques menjador que és insuficientment dotat per part de la Generalitat de Catalunya, fa que això condicioni i molt els pressupostos municipals de cada un dels diferents ajuntaments. El fet de que la Generalitat de Catalunya no tingui aquest lideratge que hauria d'exercir, per exemple, amb el tema de la carta que va enviar Endesa, ha fet que sembla que aquí la dinàmica o la discussió sigui entre els ajuntaments i Endesa. Escolti, senyors, qui va fer aquesta llei? Va ser el Parlament de Catalunya, i qui l'havia d'aplicar és la Generalitat de Catalunya, i qui s'havia de posar al davant dels ajuntaments és la Generalitat de Catalunya. Ah, jo entenc, i entenc que la situació pressupostària de la Generalitat, després de 2 anys i mig sense pressupostos, doncs és molt complicada. Però clar, és que igual ens hem de plantejar si una administració pot funcionar l'any 2019 amb uns pressupostos de l'any 2017. Jo crec que això és absolutament inviable, perquè tens uns pressupostos que no estan fets pensant per donar resposta a les necessitats actuals que hi ha en aquest moment. La situació, vaja, a nosaltres ens fa estar molt preocupats, perquè a més en moltes ocasions ens sentim desemparats i ens sentim doncs, que hem d'abordar tota una sèrie de qüestions doncs, que no en tenim competència. És veritat que la sort que tenen, en aquest sentit, la Generalitat, és que hi ha molta responsabilitat des del món municipal, i és allò que encara no en tinguem la competència, és de la nostra incumbència, i per tant doncs som capaços també de poder donar resposta a tot això. Però clar, aquesta situació jo crec que no pot continuar en el temps.
I en certa manera també hi ha lligada una altra qüestió, que és com està el finançament dels municipis, no? El finançament dels ajuntaments, de quina manera reben o no els diners els ajuntaments.
Sí, podria explicar una història encara molt més trista, que és el finançament del Consell Comarcal. El finançament dels ajuntaments, doncs perquè els ajuntaments hem fet els deures, especialment durant la passada legislatura, i això ha permès, també amb aquesta situació de creixement econòmic que hi ha hagut, doncs poder millorar aquestes finances municipals. De fet, els ajuntaments, en general, és l'administració menys endeutada que tenim en aquest país. Tenim una situació que ens permet poder abordar totes aquestes situacions que abans parlàvem des de la solvència econòmica. Però, clar, això és bastant insostenible. I després hi ha el drama, aquest sí, la història trista que t'explicava abans, que és el finançament dels consells comarcals, el qual cada any anem perdent un llençol. A cada vegada perdem un llençol. I aquest any doncs, torna a retallar el finançament dels consells comarcals amb un sistema que ens sembla que és profundament injust, que al final pràcticament no hi ha diferències entre consells comarcals que tenim més de 900.000 habitants, com pot ser el Vallès Occidental, el primer consell comarcal de tot Catalunya, en consells comarcals que són més petits que el meu poble, que està allà al Vallès, com pot ser el Moianès o molts altres, no? No és un sistema que sigui just. No és un sistema que sigui just. Nosaltres hem d'atendre doncs, un volum doncs, ja de beques menjador, transport escolar, en temes de promoció econòmica, en temes territorials, que és que no té res a veure amb el que ha d'abordar d'altres consells comarcals. I nosaltres demanem doncs, que, evidentment, hi hagi un finançament que ens permeti poder abordar totes aquestes qüestions amb garanties.
Senyor Jiménez, en tot plegat també hi plana aquesta sensació que moltes vegades quan traiem temes del Consell Comarcal a la tertúlia posem damunt la taula també del coneixement que té la ciutadania de peu de què fa el Consell Comarcal i de la feina que fa aquesta organització supramunicipal. Què els diria a aquells que tenen dubtes de què fa exactament el Consell Comarcal?
Jo crec que el Consell Comarcal és un òrgan de vertebració territorial. És un espai de trobada dels ajuntaments, un espai d'acompanyament dels ajuntaments, un espai de suport de molts ajuntaments, especialment dels petits i dels mitjans, i jo crec que és absolutament necessari en aquests moments de l'existència dels consells comarcals. Si no hi fossin, els trobarien a faltar. Això ja l'hi puc dir. No sé si d'una manera tan clara per part dels ciutadans, però és veritat que aquest suport, aquest acompanyament, aquesta capacitat de poder vertebrar en iniciatives com la que comentàvem a l'inici de l'entrevista en relació a la necessitat de fer un plantejament de que hem de millorar la qualitat de l'aire a la nostra comarca, doncs aquest és l'espai de trobada que facilita el Consell Comarcal. El que passa que és veritat que hem de fer una reflexió conjunta en general perquè existeix la percepció ciutadana que existeixen moltes administracions i que evidentment tots tenim la sensació, especialment quan arriba el rebut, de que paguem molts impostos. Però és veritat que hem de ser capaços ja d'una vegada per totes, jo veig que en aquests moments s'hauria de plantejar i seria més necessari que mai una reordenació també a nivell territorial de quines són les administracions que acaben operant. En un moment determinat semblava que les diputacions havien de finir i no han finit i continuen funcionant. En un altre moment determinat, fins i tot, hi ha hagut un col·lectiu de persones i entitats que han fet la proposta de que es generi un nou òrgan administratiu com podria ser una àrea metropolitana dels Vallesos, que juntés el Vallès Occidental i el Vallès Oriental. Han parlat, doncs, de si els Consells Comarcals té sentit o no té sentit que continuïn funcionant. Jo el que sí que volia transmetre és que hauríem de ser capaços també de poder adequar aquests instruments administratius a les necessitats que hi ha. Fixeu-vos en una cosa. Com pot ser una ciutat com Terrassa, que és la tercera ciutat en població de Catalunya, i una ciutat com Sabadell, que és la cinquena ciutat de Catalunya, que sumen en conjunt més de 500.000 d'habitants. Si sumessis tots els sistemes urbans al voltant de Terrassa i de Sabadell, jo crec que aniries fàcilment cap als 750, pràcticament tindries el conjunt de la nostra comarca. Com pot ser que no hi hagi un espai de trobada entre aquests dos alcaldes i l'alcaldessa de Barcelona, de la capital? Com pot ser que aquestes mesures que hem vist avui anunciades a bombo i platillo per part de l'Ajuntament de Barcelona, i que són molt valentes i estan molt bé i cap mena de crítica, no tinguin en compte l'impacte que això pot suposar sobre el conjunt de la nostra comarca, o sobre, ja no diria de la comarca, de ciutats com Sabadell i Terrassa i els seus subsegüents sistemes urbans? Com pot ser que no hi hagi una visió de que hi ha un sistema urbà, que és aquesta gran Barcelona de la qual forma part el Vallès Occidental, i que no se'ns tingui en compte en relació a totes aquestes mesures? Escolteu, tot això ho hem de replantejar. O sigui, no pot ser que perquè existeixi la bona voluntat d'arribar a un consens, doncs l'alcalde de Terrassa o de Sabadell puguin parlar amb l'alcaldessa de Barcelona. Si els reptes de la ciutat de Barcelona, que en aquests moments estan plantejats sobre la taula, que és el tema de contaminació, que és el tema de la massificació turística, que és el tema de la gentrificació, que és el tema de l'habitatge, només es poden resoldre des d'una òptica que pugui incorporar aquesta segona corona metropolitana de Sabadell i Terrassa, si és evident. És a dir, els problemes que en aquests moments té plantejat la ciutat de Barcelona i els municipis del voltant només es poden resoldre si tenen en compte el nostre territori. Com pot ser que no tinguem un espai de trobada, de debat, de consens, de fer projectes, de fer propostes? Aquest és el tema. I després l'altra cosa, que jo crec que això ho facilita també el Consell Comarcal. El Consell Comarcal també és un espai en el qual fem prendre en consideració, especialment, i jo crec que aquest mandat, i responent en part també a la pregunta que formulaves amb anterioritat, Sabadell i Terrassa ho tenen clar, han d'exercir aquest lideratge. Això és fonamental. S'han de creure que són les dues cocapitals. Si Sabadell i Terrassa tiren, si a més tiren plegats, aquesta comarca és imparable. Si Sabadell i Terrassa tenen clar que ells tenen una responsabilitat especial sobre el conjunt del territori, si són generosos, si són capaços de veure més enllà dels seus termes municipals, és evident que Sabadell i Terrassa i aquesta aliança pot ser absolutament beneficiosa pel conjunt de municipis del qual doncs, en formem part del Vallès Occidental.
No el vull deixar marxar sense preguntar-li per una qüestió, i és que el govern del Consell Comarcal està format doncs, pel PSC, per Junts per Catalunya i els Comuns. Les tensions que puguin derivar de la sentència del judici al procés li preocupen per allò de trencar el govern, tal com ja li va passar l'anterior mandat per el 155, etc., que el govern va acabar modificant-se al llarg del mandat?
Jo crec que aquí hi ha una diferència molt gran en relació al que va passar amb anterioritat. El 155 és una mesura política que es va prendre, en aquest cas, en un òrgan polític, que va ser el Senat, al qual doncs, li va donar suport diferents partits, és evident. Estem parlant d'una sentència, en aquests moments, doncs, que haurà de prendre doncs, l'òrgan judicial oportú i adient, i que, per tant, aquí no és un tema de partits polítics i de posicionament davant de tot això. És evident que el posicionament davant de la sentència serà diferent entre tots els partits, però algú pensa que no serà diferent la resposta a la sentència entre Junts per Catalunya, Esquerra, la CUP, partits independentistes? Jo crec que tampoc no serà el mateix, o almenys sembla que no serà el mateix. Per tant, jo crec que estem molt conjurats, tant Junts per Catalunya, evidentment, com també els Comuns, de que vam tenir clar que nosaltres ens dedicàvem a la nostra comarca, ens dedicàvem als nostres municipis, que aquest havia de ser, diguem-ne, l'objecte pel qual es va forjar aquest pacte. Jo crec que és un pacte sòlid que dona estabilitat, que té majoria, evidentment, al Consell Comarcal, que governa d'altres òrgans, com és el Consorci de Residus, i que, per tant, jo crec que hi ha una relació de confiança i de complicitat que permetrà, evidentment, arribar fins a final de legislatura. És més, Junts per Catalunya, jo crec que ha demostrat també la seva responsabilitat, en aquest cas al Consell Comarcal, i per tant, més enllà de que en el seu dia s'apliqués el 155, es va mantenir ferm en el govern del Consell Comarcal. Jo crec que Junts per Catalunya doncs és un partit responsable, que m'agradaria també que fos responsable en el conjunt de cada un dels diferents ajuntaments, i que per tant, doncs jo crec que tenen un paper important en la governabilitat, no només del Consell Comarcal, sinó dels municipis importants de la nostra comarca.
Ignasi Jiménez, president del Consell Comarcal, gràcies per acompanyar-nos avui.
Moltes gràcies.
Que vagi molt bé.